Ràdio Estel.
Ets a punt de submergir-te en el programa més oceànic de la ràdio. A tota costa, amb Miquel Mercadal, cada dissabte de 10 a 11 del matí.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Edició 545 de Tota Costa, d'avui dissabte 5 de novembre de 2011. Molt bon dia, benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa, com sabeu, dedicat a les activitats subaquàtiques. Aquí, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, parlem del món del submarinisme. Molt bon dia, benvinguts. I el món del submarinisme implica moltes temàtiques i, sobretot, molts protagonistes, que, com sempre, ens acosta la nostra companya Sara Cruz. Bon dia.
Molt bon dia.
Qui tenim avui?
Doncs començarem parlant, Miquel, del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que des d'avui fins al diumenge que ve, dia 13 de novembre, celebra, atenció, el seu 50 aniversari amb un ampli programa d'activitats per totes les edats i, sobretot, amb moltes novetats. De tot plegat en parlarem amb el seu director, Jordi Freixas. Com ja és habitual, parlarem també amb una bona amiga del programa, la Ingrid Riera, que és també la directora de la revista Buceadores. Amb ella repassarem els continguts que apareixen en aquesta nova edició de la revista. Com cada dissabte repassarem el temps que ens espera per tot el cap de setmana, sembla que venen pluges, i també us volem parlar d'una exposició que es pot veure des del passat divendres 28 d'octubre al Museu Marítim de Barcelona. S'anomena Vells Vaixells, Noves Onades, un conjunt de pintures i escultures realitzades per Carme Riera, amb qui també conversarem avui. I finalment parlarem d'una interessant iniciativa, l'associació Acebal, que neix amb l'objectiu de defensar i representar els interessos de les empreses del sector del submarinisme. En parlarem amb el seu president, l'Antonio Jiménez.
Gràcies, Sara. Doncs som-hi, ens hi posem de seguida. Aquestes són les temàtiques que avui us proposem en aquesta edició de Tota Costa. Abans, les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Bon dia, benvinguts, comencem.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Paddy, ven y verás. Sagaró, Eden Rock Diving Center, San Feliu de Guíxols, Pisces Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com. El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Hola a todos los oyentes del programa Toda Costa, soy Álvaro Marichalar, soy también como vosotros apasionado del buceo, de la navegación, de la mar, y os mando un saludo muy muy afectuoso y que sigáis fieles a este programa que nos enseña todos los secretos que envuelve ese horizonte azul que todos queremos, que todos respetamos, que todos queremos que siga así, de limpio y de libre para todos. Gracias.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field. bé, doncs estem en marxa i iniciem la nostra temàtica en aquesta edició de Tota Costa, tal com ens anunciava la Sara Cruz uns instants en el sumari, en l'abans dels temes. Avui ens acostaríem amb una de les trobades que més s'esperen tots els anys. I aquest any és una trobada molt especial. Avui, fa uns minuts, ha obert una nova edició del Saló Nàutic Internacional que celebrarà des d'avui dissabte 5 i fins al proper 13 de novembre, Sara.
Doncs així és, el Saló Nàutic Internacional de Barcelona celebra aquest any des d'avui, com dèiem, i fins diumenge que ve, dia 13 de novembre, el seu 50è aniversari, amb un ampli programa d'activitats per totes les edats i, sobretot, moltes novetats. Entre elles, una espectacular regata oberta a tots els públics que pretén reunir prop d'atenció 700 embarcacions de totes les disciplines, des de l'Optimist fins als creuers, per exemple. En aquests 8 dies, els visitants podran gaudir de tota l'oferta comercial del sector, que abastarà totes les tendències, els avenços tecnològics i els productes i serveis relacionats amb la nàutica esportiva i d'esbarjo. La majoria dels expositors s'ubicaran al recinte de Gran Via, però la fira tindrà un altre espai per a l'exposició flotant al Port Vell de Barcelona. Cal dir que el Saló Nàutic de Barcelona és el més important de l'aeronàutica d'esbarjo a Espanya i dels més importants, atenció, d'Europa, i per aquest motiu es tracta d'una de les cites més esperades pels amants de l'aigua.
Fa uns minuts, a partir de les 10 en punt del matí, s'obria aquesta 50a edició del Saló Nàutic Internacional. Per tant, agraïm molt sincerament al seu director, el Jordi Freixas, que en aquest moment ens atengui. Com estàs, Jordi? Molt bon dia.
Bé, molt bé.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Atrafegat, no?, obrint aquesta edició tan i tan especial amb aquests 50 anys de vida, no?
Sí, és així. Al final portem tot l'any treballant amb l'esforç dels expositors per realment poder celebrar amb el sector un 50 aniversari com el que farem aquest any, que realment és un fet històric que pocs salons i pocs events poden celebrar.
Uh-huh. Fa uns dies, quan es va fer la presentació en roda de premsa d'aquesta edició tan especial del Saló Nàutic, el seu president, el senyor Lluís Conde, deia doncs, que agraïa especialment la confiança en aquesta trobada, una trobada que aquest any també es celebra, com ha passat en els darrers anys, amb un moment molt delicat, no? Eren paraules textuals per a aquesta indústria a causa de la crisi. La cosa no millora, no?, en aquest sector.
Bueno, jo diria que ni amb aquest ni amb els altres. O sigui, nosaltres estem dintre, som un sector econòmic, depenem molt de la situació econòmica, i en la mesura que la recuperació, diguem, arribi o no, pues el sector pues va millor o pitjor, com els altres sectors. Al final, tots estem en aquests moments a l'entorn d'aquestes, diguem, ganes de que la situació canviï i comenci a millorar.
Uh-huh. Veurem a veure la tendència d'aquest sector, però en qualsevol cas aquesta és la realitat, que avui dissabte doncs, comença aquesta edició especial del Saló Nàutic. Explica'ns per què serà especial, què és el que podran veure, gaudir, disfrutar tots els oients que s'hi acostin.
Uh-huh. Molt bé. O sigui, com bé dèieu, celebrem aquesta 50a edició amb una àmplia oferta d'empreses que estaran presents en el recinte de Gran Via, i a part tindrem l'exposició d'embarcacions més grosses en el Port Vell. Realment el que volem és que sigui una celebració per part del sector d'aquests 50 anys, i hem preparat una sèrie d'activitats on el que volem fer és vincular i que es vegi i traslladar aquesta relació que sempre hi ha hagut tan forta entre el que és l'evolució del sector amb l'evolució del Saló. El Saló sempre ha sigut la plataforma on les empreses expositores han presentat les seves novetats, on tota la innovació del sector nàutic s'ha anat veient any rere any, i això ho volem reflectir mitjançant una exposició que tindrem aquí en el recinte de Gran Via, que tots els visitants que avui venen la poden ja visitar. A més, hem editat un llibre on realment es reflexa tota aquesta evolució de la societat civil, de l'evolució del sector, de com ha anat creixent l'afició per la nàutica en el nostre país i com s'ha plasmat això en el marc del Saló. Uh-huh. A part d'això, també tenim una sèrie d'activitats noves aquest any, com és l'espai de nàutica remolcable, on el que volem fer és que qualsevol aficionat a la nàutica vegi lo fàcil que és iniciar-se en el món de la nàutica amb una embarcació, una moto d'aigua que pot remolcar, com es maniobra amb un vehicle amb el remolc, veure el fàcil que és arribar amb una rampa de varada i deixar l'embarcació. Estem també fent activitats festives, com pot ser una regata virtual que hem començat ja al mes d'octubre, on s'està regatejant a nivell mundial. Seguim tenint els nostres espais típics, com és l'espai de marina tradicional, on hi ha tota una exposició d'embarcacions de vela llatina tradicional, on qualsevol pot trobar-se en un taller de nusos o pot veure com els mestres d'Àsia feien, de la manera que es feien les embarcacions de fusta durant el segle passat. Després tenim l'espai on fan bits, on els nanos poden tindre un bateig de mar amb embarcacions, amb una piscina que tenim amb embarcacions de vela lleugera, l'espai del pescador amb una piscina per fer llançaments de canyes, interessant. Després l'espai d'innovació, en el pavelló número 3, on aquest any de la mà d'InnovaMar, de la Fundació InnovaMar, pues es pot assessorar a les empreses de quina manera es pot innovar i quines són els tràmits i les ajudes que hi ha per poder realment potenciar la innovació en el nostre sector. Realment és un ampli ventall de possibilitats perquè tots els visitants que vinguin al nostre saló, a part de veure l'exposició, les últimes novetats de les empreses expositores, puguin gaudir d'un valor afegit també en la seva visita.
Sens dubte. La navegació, hi ha una important presència de diferents modalitats. Nosaltres, com a programa especialitzat en submarinisme, el que sempre diem, no, Jordi? Lamentem que no hi hagi aquesta presència de les activitats subaquàtiques, que històricament n'hi va haver. Crec que no hi ha pràcticament, absolutament, ninguna representació en aquest sentit, no?
Sí, del que seria sector específic de submarinisme, no. Vale, vull dir, és un sector que portem molts anys intentant recuperar-lo, però difícilment a curt plaç ho podem fer fins que realment hi hagi les ganes per part del sector de participar amb nosaltres, que nosaltres ja hem comentat any rere any, som els primers que estaríem desitjant i estaríem encantats de que poguessin estar amb nosaltres.
Efectivament. Potser són problemàtiques les dates, que per aquest sector no són les més adequades, en fi, hi haurien molts paràmetres per tractar. En qualsevol cas, la realitat és aquesta, que en aquest sentit no hi ha presència. Però sí que és cert, doncs, home, que a qui li agrada el submarinisme li agrada el món del mar, i això doncs engloba moltes altres alternatives. Vull que parlar d'un tema que sí que és cert, doncs, que va amb augment, no?, aquesta afició, i probablement estem parlant d'un augment important, que són els charter, no?, el fet de llogar una embarcació, no?
Sí, és així. La veritat és que la xifra que nosaltres tenim d'aquests primers 9 mesos ens diuen que el charter és dels sectors que ha crescut amb un creixement realment important del 30%, segons les xifres que ens dona l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques. I realment el que sí que veiem que és un sector que any rere any està creixent molt per damunt del que és la mitja. La veritat és que l'afició a la nàutica hi és. Veiem cada any que hi ha més de 35.000 titulacions noves que es treuen en el marc de l'estat espanyol. I realment aquesta afició hi és i la gent, pues, si no pot comprar, el que fa pues, és llogar, i el charter així ho recull amb aquest creixement dels últims anys, que és constant i continua en el temps.
Aquí sí que hi ha molt de vincul amb el submarinisme. Hi ha molta empresa de charter, doncs, que també entra a les modalitats, doncs, que proposen els seus clients, és practicar submarinisme, precisament en aquests charters.
Sí, jo crec que al final totes les empreses el que fan és intentar dissenyar un pack a mesura del client que realment volen buscar, i que està clar que el tema del charter associat a una activitat de submarinisme realment és un valor afegit important i la gent ho agraeix.
Parla'ns una mica, Jordi, d'aquesta exposició flotant que fareu al Port Vell de Barcelona, a més de la del recinte de la Gran Via.
Doncs, a veure, tenim 130 embarcacions d'eslora superior als 12 metres, més o menys diria que és un 35-40% de vela i la resta motor, i la veritat és que és una molt bona exposició flotant.
Aquí sí que realment es poden veure vaixells que són absolutament amb uns preus. En qualsevol cas, sí que és cert, doncs, i en alguna ocasió n'hem parlat, doncs, que es tanquen operacions en aquest sentit, no? Estem parlant de vaixells que valen molts milions d'euros.
El que sabem, pel que les empreses expositores ens en comenten edició rere edició, el Saló Nàutic és una plataforma molt important per molt d'elles, per realment, si no es tanca l'operació en el marc del Saló, sí que s'inicia. Vull dir, igual el visitant ve, veu l'embarcació, la compara, ho estudia, ho analitza, i després a cap dels mesos, inclús a més llarg plaç, s'acaba tancant la compra d'aquesta embarcació. És realment la plataforma comercial per excel·lència dintre del sector. I que comentaves de les embarcacions, pues, a veure, el 86,5% de les embarcacions que es matriculen en aquest país són de menys de 8 metres, amb la qual cosa sí que hi ha moltes, alguna embarcació que es, diguem, que es tanca d'aquestes hores i d'aquests preus que es deia, però el gruix del sector són embarcacions molt més petites, que sí. És una mica el que reflecta l'oferta del saló.
Estem parlant amb el Jordi Freixas, director del Saló Nàutic, que, repetim, fa uns minuts, només uns minuts, ha obert les seves portes en aquesta 50a edició, 50 aniversari, una edició molt especial en la que hi podreu assistir des d'avui dissabte 5 de novembre i fins al proper 13 de novembre. Parlant amb el Jordi Freixas, relatant a grans trets alguns dels punts més significatius del Saló Nàutic, però Sara, tu segurament ens en podries anunciar alguns més.
Doncs sí, ho he explicat molt bé, però jo ho acabo de completar una miqueta. Hi haurà també una exposició commemorativa que ja n'hem parlat, que recorre la trajectòria d'aquest saló. Hi haurà també competicions virtuals de navegació amb un simulador de regates, també una concentració de llanxes riba dels anys 50-60 procedents de tota Europa, també navegació en caiac i vaixells de vela lleugera pels més petits a la gran piscina de l'àrea Fan Beach, també simuladors de pesca per aprendre a pescar amb canya, després visites als vaixells de creuers que atracen a Barcelona fins a finals de l'any 2012 i tallers de marina tradicionals i moltes coses més que, si les volen saber, hauran d'anar a visitar-hi.
Efectivament, en aquesta mostra flotant tindran, en fi, el plaer de gaudir d'aquestes embarcacions impressionants i, si no, també en el Saló Nàutic a Gran Via. En fi, Jordi Freixas, que sigui tot un èxit en aquesta 50a edició. Gràcies per atendre'ns i fins una altra. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia i us esperem a tots. Una
abraçada.
A tota costa, l'únic programa radiofònic amb paisatges aquàtics. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Si t'agrada l'aventura i Menorca t'enamora, t'ho posem fàcil. Blue Sea Sub, una botiga, un club i milers d'activitats. Descobreix la nova generació del submarinisme. Vine i gaudeix de la immersió a les nostres aigües. Coves, pecis, els millors esculls i la millor fauna marina. Menorca és això i molt més. Blue Sea Sub. Som Avinguda Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, Alaior, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, la millor immersió.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, el temps que tenim per aquest cap de setmana serà avui dissabte i demà diumenge. Endavant.
Doncs atenció, perquè seguirem de moment amb pluges, Miquel. El cel estarà cobert o força nuvolat durant tot el cap de setmana i durant tota la jornada. I com dèiem, s'esperen pluges generalitzades, sobretot de matinada. En general seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats de precipitació, però poc abundants. La cota de neu passarà dels 2.300 als 2.000 metres. Pel que fa a les temperatures, tant les mínimes com les màximes seran lleugerament més baixes. Bufarà cal dir vent de component sud i oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts de matinada. A la nit, però, s'imposarà el vent del nord i oest en general entre fluix i moderat. I què fa per l'estat de la mar? Doncs la Costa Brava i la Costa Central bufarà vent de component sud entre fluix i moderat amb alguns cops forts, sobretot de matinada. Maró, mar de fons del sud. I finalment, la Costa Daurada bufarà vent de component oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts. Maró, àrees de marejol a partir de la nit, mar de fons del sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps. La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
T'agrada el món de la immersió? Ets un submarinista inquiet? T'agrada descobrir noves immersions? Nosaltres sabem el lloc per fer tot això i més. Blue Sea Sub, a Menorca. Som la primera botiga especialitzada en submarinisme i distribuïdors oficials de les primeres marques. T'oferim també innumerables serveis i avantatges si et fas soci del nostre club. Vine, som a l'Avinguda de Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, a La Llor, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, les vostres aficions són la nostra passió.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes? Just the way she smiles says hello.
I can't help but let my feelings show. Seguim endavant en aquesta edició 545 de Tota Costa, corresponent en aquest dissabte 5 de novembre de 2011. Tal com dèiem en el nostre sumari, avui també faríem un cop d'ull. Aniríem a la redacció de la revista Buceadores. De seguida ens ocupem de les temàtiques que treu i que encapçalen aquest número ja 78. En qualsevol dels casos, també al llarg del programa, avui visitarem el Museu Marítim de Barcelona, amb una interessant iniciativa i una interessant exposició, i anirem a parlar i a la zona del Cabo de Gata, una interessant també associació de centres de submarinisme, Acebal. Avui en parlarem amb el seu president. Però abans anem fins a la redacció de la revista Buceadores, Sara.
Doncs així és, per tots aquells que encara no la coneguin, que deuen ser molt pocs ja, podem explicar que Buceadores és una revista bimensual coneguda internacionalment i dedicada íntegrament al món del submarinisme. Així doncs, mitjançant tot tipus de reportatges i fotografies també, acosten als amants d'aquest esport diferents temàtiques relacionades, això sí, sempre amb el món subaquàtic. Buceadores inclou a més de referències sobre centres de submarinisme, viatges, fotografia submarina, equips de busseig i concursos, entre moltes altres temàtiques. Cal dir ja que van per la 78a edició, com dèiem.
Déu-n'hi-do, 78 números d'aquesta revista que tracta i destina la seva informació bàsicament en el sector subaquàtic, amb totes les seves extensions. Ingrid Riera, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
La Ingrid és la seva directora, per tant, en ella recau la responsabilitat de plasmar temes interessants en aquesta revista, no?
Sí, número... bueno, darrere número. Amb els meus col·laboradors, també? Sí, també, entre tots ho fem.
Bé, aquest número 78, molt complet, amb moltes temàtiques. Bàsicament, cada cop li doneu més importància en el tema de propostes de fer immersions aquí a casa nostra o bé a nivell internacional, no, Ingrid?
Bueno, sembla que és com la tria que fa falta perquè la gent, doncs, quan compri la revista digui, ah, doncs mira, a veure on puc anar i què em trobaré sota l'aigua. Sobretot, doncs, suposo que et refereixes més que res al dossier que hem fet sobre Catalunya, sí. Immersions a Catalunya. Doncs clar, intentem ser pràctics, intentem que sigui un dossier on expliquem la immersió, expliquem per on t'has de posar, quin tipus de corrent tindràs, si és que en tens, la dificultat, etc. I a poc, doncs, intentem donar possibilitats per tothom, no? Perquè, per exemple, aquí doncs, tenim immersions a Mataró, a Badalona, vull dir, coses que potser un diu, ai, he d'anar més cap al capdamunt, cap a Cadaqués, perquè també hi és, no? Mm-hmm. Però vull dir, no cal. Si allò que has de dinar, a l'hora de dinar, dius, bueno, doncs va, em faig una immersioneta aquí a Mataró i torno. Doncs mira, és possible. I mm-hmm. per tant, doncs ens sembla que és una mica l'abast de tothom, no? I tenim, doncs, des d'això fins a Roses, Cadaqués, evidentment, clar.
Des de Tarragona fins a arribar a la Costa Brava, amb diferents punts, 10 punts heu escollit, doncs, realment molt significatius d'aquesta costa catalana, no? Ja que estem parlant una mica de destinacions, donem un salt, perquè també al vostre apartat Grans Viatges parleu de les Isles Malteses.
Sí, de les Isles Malteses, que són, bueno, no sé si alguna vegada ja ho hem comentat, són un lloc que a mi m'agrada especialment i que trobo que té moltes avantatges, entre les quals, doncs, que és de petit pressupost i de petit temps, també. O sigui, per 4 o 5 dies de festa que tinguis, doncs, pots acostar-t'hi.
Relativament proper, sí.
Sí, i és barat, perquè pots anar o amb Ryanair o amb Vueling en vols bastant bé. També, per una altra banda, té una gran infraestructura de centres de busseig, tots, la veritat, que molt professionals, perquè estan molt acostumats a treballar amb bussos i, en fi, tenen material, tenen... O sigui, hi ha una sèrie d'infraestructures que dius, bueno, vaig amb un vol barat i no m'ho vull emportar tot. Bueno, doncs t'emportes el regulador i t'emportes, potser, la màscara i l'ordinador. I ja està. I amb això ja pots anar i allà pots llogar l'altre. A més, doncs, té el gran avantatge de que practiques l'anglès mentre estàs allà, sempre és una cosa que va molt bé, i inclús per la gent, a mi m'agrada molt també per la gent que vol fer cursos d'instructor o que vol fer perfeccionament, doncs és un lloc molt adequat per dir, bueno, doncs me'n vaig un parell de setmanes o un parell de mesos si vull fer l'instructor i tal, i escolta, em surts amb una professió nova, i a més parlant l'anglès, què més vols? I la gent és encantadora, el lloc és molt maco, les aigües transparentíssimes, poc peix, s'ha de dir, poc peix. No espereu que us trobareu allà. Aquí hem posat alguna foto que hi ha peix, però és una mica de feeding, Vull dir que això s'ha de dir perquè no hi ha... Així com no tenen rival les aigües clares que té, la fauna, doncs, malauradament, està mediterrani, és aquell mat que podem fer, és el que hi ha.
Les Isles Malteses, aquesta és la realitat d'un destí relativament proper, tal com ens deia la Ingrid, i d'un destí relativament proper a un destí, home, que ja aquí hem de destinar pràcticament un dia, però crec que val la pena,
Sí, sí, anem a Filipines. Posa mayúscules, exacte, Miquel, posa mayúscules aquí.
Filipines, Tubataja, diuen, en fi, jo he parlat amb algú que diu que, i algú que ha viatjat molt, que diu que és el millor que ha vist en el
millor.
Món.
El millor. Es veu que sí, Es veu que actualment és dels llocs millors, sí. Diu que és, jo no hi he anat, desgraciadament per mi, però es veu que et fiques la màscara a l'aigua i dius, així, una cosa estrepitosa. Sí. Perquè, a més, està prístin, totalment verge, poquíssima gent s'hi ha posat, els arrecifes estan impressionants, la fauna, aquí sí, de tot,
De tot i molt. Sí, sí, efectivament.
Això realment ho tinc apuntadet, jo personalment ho tinc apuntadet, a veure quan la diosa naturaleza me da poder per anar cap aquí,
Filipines, Tubataja, en el mar de Sulu, aquest destí sí que està una mica més allunyat, però en qualsevol dels casos hem de dir que per anar a Tubataja crec que només, exclusivament, s'hi pot anar mitjançant creuer de submarinisme,
sí, no? només creuer, és que és un lloc verge, vull dir, no hi ha res, és allò, clar que trobes una bona immersió, si no hi ha res, no hi ha res pels voltants, per tant, no hi ha hagut detritus de cap tipus, no hi ha hagut invasió de l'home, clar, és lo seu, ara, esclar, és el lloc on la natura encara regna, per tant, has d'anar amb barco, sí. Mm-hmm.
Estem parlant amb la Ingrid Riera, estem relatant alguns dels temes que, en fi, són més destacats d'aquest número 78 que ja teniu en el vostre quiosc, així que aquest cap de setmana, que segurament molts de vosaltres pel temps no practicareu immersió, doncs home, crec que escolta aquest programa i després llegir la revista, ja ho tenen tot fet, és com si fessin una mica una immersió, no?
Això, Ingrid? I bueno, també hi ha el nàutic, poden anar al nàutic, també, el dissabte se'n poden anar al nàutic a la tarda, no?
Efectivament, efectivament. Fa una estona hem parlat amb el seu director amb aquesta reivindicació que no hi ha presència de les subaquàtiques en el Nàutic, sí, que ho deia el Jordi Freixas fa una estona.
Bueno, ja ho corregirem. Una mica de temps, una mica de temps necessitem.
A veure, jo recordo aquells anys que el Nàutic sí que hi havia una presència important.
Sí. Jo també ho recordo. El que passa que ara, clar, faig la Fira a Madrid i encara hem de trobar una entesa, a veure com si la fem itinerant o, a veure, amb els anys, una miqueta, que passi una mica aquests moments així tan incerts.
Sí.
I, bueno, i tenim temps, no? Som joves, tenim temps,
I
no?
I tant. Con el tiempo y una caña.
Clar que sí.
Per cert, ara que parlem del Saló Nàutic, ara us podem confirmar, doncs, ens acaba d'arribar pràcticament la confirmació que el rei Joan Carles el proper dilluns, 7 de novembre, doncs assistirà,
Carai.
A visitar aquesta 50a edició.
Ai, el dilluns, mira, pensava anar-hi jo. Sí. Jo li aniré a demanar algunes cosetes.
Doncs queda amb ell, truca-li, queda amb ell. Truca-li, queda amb ell.
Ostres, ja m'agradaria.
Crec que el rei Joan Carles, igual que el príncep Felip, el rei Joan Carles ara potser no, però el príncep Felip sí que ha practicat submarinisme, no?
Sí, i el rei em sembla també,
Sí, sí, quan era més jove, clar.
Sí, i el príncep sí, em consta. Sí, i tant, és un amant del submarinisme. Home, si és que una persona amb sensibilitat no li pot no agradar el busset. Jo ho sento, però és així.
En fi, més temes. Revista Buceadores, els viatges, evidentment, doncs, és un pilar fonamental, però també, com no, el material, Per
material.
Fer un bon viatge, per fer una bona immersió, si no tenim un bon material, aquí no podem fer res.
Sobretot un bon regulador,
exacte,
Miquel.
Dossiers,
el regulador...
Dossier de reguladors, els millors
ens salva la vida. Això és la respiració, és el bàsic, és el bàsic.
Sí,
efectivament. Jo sempre dic, regulador, màscara i ordinador, i mira... Uh-huh. I estàs bé. Aquí intentem presentar els reguladors més nous del mercat, alguns d'ells, per exemple, ideals per viatjar, altres doncs molt fiables, bons per les temperatures molt baixes, perquè ara anem cap aquí, diguéssim, I en fi, una selecció de lo bo i millor, que hem fet per vosaltres, i jo crec que trobareu segur, ja sigui per preu com per prestacions, un regulador que pugueu renovar, aquest que teniu tot vell, ple de sal, no? Que ja està bé, vull dir, canviem-lo per Nadal, o regalem-li un regulador al nostre marit, al nostre nòvio, la nòvia, jo què sé, no? Una idea és una idea.
Doncs si és el cas, doncs aquí teniu un dossier de reguladors amb les prestacions, les explicacions, i perquè vosaltres us podeu decantar cap a un o altre. Dins del material, evidentment, també parlen d'imatge, en aquest número 78 de Buceadores, i també no vull deixar passar l'ocasió de parlar d'un interessant reportatge que feu en els pecis, al Boreas, a Palamós, que és una... En fi, és un peci molt típic per fer a Catalunya, però qui l'ha fet sap perfectament que val la pena, no? Que és, a més, un peci per iniciar-se en aquest tipus de submarinisme molt adequat, no, Ingrid?
Jo li tinc carinyo per dobles raons en aquest article, fixa't el que et dic. Primer, perquè és una immersió, com tu has dit molt bé, que els que ens titulem aquí a la Costa Brava, doncs és com un bàsic, Vull dir, el Boreas és com... S'ha d'anar al Boreas i és un pèssim molt agraït, és molt bonic de fer, perquè no és gaire profund, és fàcil de fer, és maco i està relativament a prop. Vull dir que aleshores dius, home, un Boreas sempre val un bon cap de setmana i un Boreas, no? I després hi tinc una especial amor en aquest article, perquè les fotografies són del nostre redactor en cap, que ja, diguéssim, ja s'ha llançat amb el camp fotogràfic, són del Joel, i trobo que són prou maques i vam considerar que es podien publicar i estic contenta també per aquest altre doble motiu. O sigui que recomanable 100%.
I tant que sí. Com és la revista Buceadores? Així que, amics, si voleu doncs més informació, algunes de les temàtiques, amb aquesta conversa amb la Ingrid, només algunes han sortit plasmades en aquesta conversa. Per tant, n'hi ha moltes d'altres en aquest número ja 78 de la revista Buceadores. Si quedes amb el rei i el veus i parles amb ell, m'ho expliques,
No, ja ho sabràs, perquè demanaré coses per nosaltres.
Exacte.
Pel món del submarinisme.
Un petonet molt fort, Ingrid.
Igualment, guapos.
Gràcies, cuida't
molt. Adéu, adéu.
Fem una petita pausa, de seguida ens anem al Museu Marítim i després parlem, tal com us dèiem, d'aquesta associació a Cabo de Gata, Cebal, uns centres de submarinisme. Diuen que la Unió hace la fuerza, doncs s'han unit per, en fi, gestionar una sèrie d'aspectes. Esteu a tota costa, esteu a Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Tornem de seguida.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa.
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, més temàtiques. Com sabeu, aquest programa dedicat i destinat a les activitats subaquàtiques, on en aquesta època no tothom practica submarinisme, però nosaltres, conscients d'aquesta realitat, sempre us oferim vincles, temàtiques que tinguin un nexe d'unió. I és la propera protagonista, la Carme Riera, autora d'una exposició certament interessant al Museu Marítim de Barcelona. Exposició Vells Vaixells, noves onades. Avui en parlem, Sara.
Doncs així és, hem d'explicar que des del passat divendres 28 d'octubre el Museu Marítim de Barcelona acull aquesta exposició que es diu Vells Vaixells, noves onades. Es tracta d'un conjunt de pintures i escultures realitzades per Carme Riera, que és un artista que ha escollit la seva vida i experiència mediterrània per plasmar sobre la tela i materials nobles les seves sensacions sobre el mar. A les seves pintures d'acrílic sobre tela aconsegueix una barreja en sintonia dels blancs, grocs i dels grisos, de vegades en contrast fort amb marrons i negres, mentre que les seves escultures, per les quals utilitza com a base el ferro, el bronze, l'estany i la fusta, són sovint esquemes essencials de vaixells aparentment molt fràgils i amb les veles inflades al vent. Cal dir, Miquel, que l'exposició es pot visitar al Museu Marítim de Barcelona fins al proper 8 de gener.
I avui parlem, amb uns instants ho fem, amb la seva autora, la Carme Riera.
Doncs així és, la Carme Riera va néixer a Barcelona i va exposar individualment per primera vegada a la seva ciutat natal el 1977. L'obra d'aquesta artista, coneguda per la seva experimentació constant, mostra una trajectòria artística en la qual podem trobar des del treball del paisatge fins a l'abstracció. Per fer-ho, la Carme reinventa, descobreix i recrea objectes quotidians per convertir-los en peces d'art, com passa en aquesta exposició.
Carme Riera, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bé, explica'ns una mica una exposició que crec que acaba pràcticament d'arrencar, no? El passat...
Sí, la setmana passada.
La setmana passada, efectivament, sí. I la podrem gaudir, disfrutar fins al proper 8 de gener.
Fins al dia 8 de gener,
exacte,
passat els Reis.
Per tant, doncs, hi ha temps. Avui nosaltres volíem fer aquesta prèvia informativa, sobretot perquè ens expliquis, en fi, què és el que podran veure els oients que vinguin al Museu Marítim de Barcelona, en aquesta exposició, Vells Vaixells, noves onades.
Pues mira, hi ha una col·lecció de vaixells que són formes antigues i bueno, també diversos materials, hi ha bronzo, hi ha que són amb fustes i ferros, hi ha algun amb estany, diversos materials i diverses mides també, i després hi ha tres sirenes que han vingut des del Cap de Creus nadant per arribar el dia 28 a donar la benvinguda a tots els visitants. I després hi ha una sèrie de quadres sobre tela i després un parell de sobre taula de fusta realitzats amb estany, amb inscripcions també d'idees del mar, de coses, de poemes sobre el mar, i un gran panel, que aquest és el que tanca tots els quadres, que està a terra apoyat i que també s'estanyi fusta. I que això és el que més o menys és la, tota la sèrie de vaixells. Sí.
Què t'ha dut, Carme, a fer aquesta exposició?
Bueno, sempre la meva passió pel mar, que m'ha agradat moltíssim. Des de petita he anat al mar, estava molt, des de molt petita al Maresme, he estat molts anys anant a la Costa Brava, i bueno, no sé, és una cosa que m'encanta i m'ha encantat sempre. I ja vaig fer fa molts anys la primera exposició sobre el mar, després he continuat fent alguna més. L'any passat vaig fer-ne una de molt gran allà al Port de Tarragona, i aquest any pues, estic molt contenta d'estar al Museu Marítim, un lloc tan emblemàtic i tan preciós.
I a més doncs, que hi ha aquest víncul de la temàtica del Museu Marítim amb la temàtica de la teva exposició. No?
Sí.
És curiós, no? Però hi ha molts artistes. Home, tu, evidentment, no? Doncs aquesta llarga trajectòria, doncs aquesta experiència mediterrània que tens, però hi ha molts artistes, independentment de que la seva obra tingui aquest víncul amb el mar, però que s'inspiren efectivament en el mar, no?
Clar, és que és una font d'inspiració, jo crec que tan bestial, tan omnipresent i tants artistes, tants poetes. Per exemple, el presentador d'aquesta exposició, que és el Carles Duarte, va escriure un llibre fantàstic que es diu S'acosta al mar, que també, vull dir, a mi m'ha inspirat també molt sobre segons quins quadres últims que he fet. Vull dir que és un tema inabarcable, no? Uh-huh. I inclús ara que demà inaugurem precisament el Pati Llimona, un col·lectiu de pintors, que som, ens diem pintors del barri gòtic, i el quadre meu precisament es diu Mira al mar Barcelona, que és un fragment del poema d'Oda a Barcelona de Joan Maragall. Uh-huh. I bueno, vull dir, sempre hi ha plegat versos i poesies dels grans poetes i catalans, sobretot, que, bueno, és un tema infinit.
I quantes obres, Carme, composen l'exposició entre escultures i pintures?
Pues unes 40.
Molt bé. Hi ha algun vincle entre totes elles o no? O
sigui... Bueno, només és el tema, diríem.
Però no hi ha una continuïtat entre unes obres i altres, em refereixo.
Bueno, continuïtat en el temps sí, perquè hi ha algunes que, imagina't tu, són dels anys 83, algun vaixell, i hi ha un quadre últim que és del 2011. Uh-huh. O sigui que sempre hi ha hagut aquesta continuïtat. El que passa que jo entremig toco molts temes diferents, però el tema del mar sempre l'arrossego. És un tema que, bueno, que vull dir que no s'acaba, que sí. Continuarà sempre.
Estem parlant doncs, d'aquesta exposició, vaixells, vells vaixells, noves onades. Estem parlant d'un artista que, en fi, exposa aquestes obres al Museu Marítim, obres, dèiem, pintures i, evidentment, també escultures, no?
Sí.
I jo no sé amb quina de les dues modalitats et quedes o és molt més, no sé si agradable seria l'expressió, no? Però significativa a l'hora de plasmar alguna inquietud marítima.
Home, de cara a la inquietud marítima, potser les escultures. El que passa que bueno, la pintura l'he treballat molt, i més que l'escultura, molt més.
Doncs aquesta exposició es pot visitar, tal com dèiem, al Museu Marítim de Barcelona. Des del passat 28 d'octubre fins al 8 de gener d'aquest 2012 teniu temps i de fer-ho d'una forma absolutament gratuïta, no?
Sí, sí,
Carme,
totalment.
És totalment gratuïta. Aquesta exposició en el Museu Marítim, que sempre és un espectacle.
Home.
Acostar-se doncs, en aquest lloc tan emblemàtic de la ciutat.
Exacte.
De Barcelona. Eh?
Sí,
a més,
sí,
aquest
sí.
Cap de setmana s'inicia el Saló Nàutic de Barcelona, per tant, doncs, podem fer un cap de setmana molt mediterrani. Eh?
Exactament.
Molt mediterrani. Carme Riera, felicitats. Gràcies per ser amb nosaltres i espero que aquesta exposició sigui tot un èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins
ara. Adéu.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Sé que hay pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Y sé que hay quien vale lo que tiene.
Bueno, pues seguimos hasta las 11 en punto de la mañana hablando de buceo, hablando que de ese gran dicho, la unión hace la fuerza. Acebal nace con el objetivo de defender y representar los intereses de empresas del sector. Una unión que desde luego tendrá más fuerza en ese sector tan y tan competitivo que es el buceo, Sara.
Pues así es, vamos a hablar un poquito de esta asociación. Como decías, nace con un único objetivo, defender y representar los intereses de las empresas de submarinismo, lo referente a la legislación, profesionalidad, intrusismo, también formación y parámetros de seguridad y prevención, además de realizar acciones que fomenten la cooperación y la unidad, como decíamos, en este sector del submarinismo. Con esta nueva asociación que surge del seno de la Asociación Provincial de Empresas de Centros de Buceo de Asempal, las empresas de submarinismo de la provincia de Almería se plantean igualmente también impulsar esta actividad empresarial que tiene cada vez mayor peso dentro de la oferta del sector turístico.
Porque Almería tiene sector turístico y Almería tiene un buceo, desde luego, de una calidad indiscutible. Hoy queremos hablar de esa unión de Acebal y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su presidente, Antonio Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Antonio, cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando Sara nos ha hecho un balance, una explicación muy generalizada, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo nace esa idea de crear una unión de centros de buceo.
Bueno, pues la verdad que lo ha explicado Sara perfectamente y lo ha resumido con todas las ideas y todos los objetivos que tenemos en la asociación. Hace unos años, sobre todo un poco por unirnos e intentar hacer, no solamente con el tema de legislación, sino también con una idea, sobre todo de las empresas que estamos trabajando en el Parque Natural de Cabo de Gata, uh-huh. El tema de hacer unos hundimientos para crear unos arrecifes y con unos barcos, pues ya empezamos a movernos y creamos una asociación deportiva, el centro de buceo. Y ahora realmente este año ha sido, después de un año y medio, una cosa así, de crear esa primera asociación, crear esta ya una asociación empresarial en la que solamente estamos centros de buceo, que estamos totalmente legalmente constituidos y dados de alta en el registro de turismo activo aquí en la Junta de Andalucía. Y bueno, y ya a partir de ahí, con todos estos también, con todas estas novedades en cuanto al tema de legislación, de técnicos deportivos y demás, vemos que nos tenemos que empezar a mover pues para no quedarnos fuera y que empiecen a contar realmente la Junta de Andalucía con este tipo de empresas en las que parece que estamos desconocidos y en las que nadie conoce, ¿no? Así uh-huh. en un principio, que parece que no existimos para nadie los centros de buceo. Y bueno, y empezamos a reunirnos con consejerías de turismo, consejerías de educación y también lo último que hemos hecho ha sido lo de medio ambiente y hemos presentado un proyecto para el tema del hundimiento de dos embarcaciones aquí en el Parque Natural de Cabo de Gata.
Uh-huh. Enseguida hablaremos de ese hundimiento.
Un poco rápidamente, sí, todo sí. Lo que hemos ido haciendo en este poco tiempo que llevamos ya como asociación empresarial.
Enseguida hablaremos de ese hipotético hundimiento, ¿no? Yo creo que se producirá, sí. Pero en cualquier caso sí que
esperemos,
es cierto.
Esperemos.
Esperemos que se produzca para el bien del buceo, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte, Antonio, ¿cuántos centros estáis o sois los que integráis la asociación Acebal?
Bueno, ahora mismo estamos solamente 6 centros de buceo, uh-huh. De los cuales 5 somos de los que estamos en la zona de lo que es el Parque Natural de Cabo de Gata trabajando, y otro más que está en la zona del poniente de Almería, por la zona de Agua Dulce. Uh-huh. Ahora mismo somos 6 empresas.
Bueno, decíamos
que
Almería...
Que se apunten todos los demás.
Sí, decíamos que Almería, Parque Natural de Cabo de Gata, desde luego es una zona en la que el buceo forma parte indiscutible de ese turismo, ¿no?, que recibís, ¿no? Es un argumento de mucho peso el hecho de transmitir a los buceadores que, bueno, que merece la pena, ¿no? Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, qué características generales, ¿no?, tiene el buceo en ese Parque Natural de Cabo de Gata.
Bueno, el parque se caracteriza primeramente por tener, y muy importante, aguas muy limpias, aguas con bastante y muy buena visibilidad a lo largo del año, y por la zona que estamos, aunque parezca mentira, en este puente, por ejemplo, hemos tenido el agua a 22 grados de temperatura, entre 22 y 23,
sí.
O sea, una temperatura bastante,
bien,
bastante
sí, sí.
Buena también. Para todo el tema aficionado de fotografía, vídeo submarino, al tener la inmensa mayoría también de inmersiones a una cota de profundidad, pues que no muy alta, pues tienen también muchísima luz, ¿no?, para poder hacer todas esas actividades también. Y de luego, sobre todo la cantidad de fauna que tenemos, y la suerte de estar aquí y de que esté todo esto protegido, y que cada vez poco a poco se vaya notando los años que va pasando el parque natural y que cada vez tengamos más fauna.
Uh-huh. Decías que integra Acebal 6 centros de buceo, de momento. ¿Son centros de buceo que tenéis abiertos a lo largo de todo el año, o cerráis por épocas, por temporadas?
Pues como te he comentado, y por el tiempo que tenemos aquí tan agradable, estamos abiertos prácticamente todo el año. Hay algún centro que está abierto todo el año, y los demás a lo mejor pueden cerrar entre un mes, dos meses, cosas así.
Uh-huh.
Realmente
tanto,
hay algunos que todo el año.
Buena actividad, Buena actividad. Bueno, y el catalán me da la sensación que conoce, ¿no?, ese buceo. El público catalán se acerca con relativa frecuencia a la zona de Almería.
Pues sí, la verdad es que también nos visitan, y sobre todo nos damos cuenta que bueno, aparte de las temporadas de estival, la temporada de estival y la temporada de verano, también se puede hacer notar cuando son los puentes mucho más largos, ya que aunque estamos un poquito lejos, cuando son puentes más largos es cuando más también se nota. Por ejemplo, el puente de diciembre, la verdad es que se nota que llegan muchos catalanes hasta aquí porque es un puente largo. Y la verdad que aquí en diciembre, el puente de diciembre, se está genial para bucear. Muy buena temperatura. Durante el día, si hace bueno, podemos estar en manga corta.
Bueno, qué envidia, Bueno, a pesar de que tampoco aquí en Cataluña tampoco ha llegado, de hecho, el frío, pero bueno, no creo que tarde. Decías anteriormente, hablabas, Antonio, de ese hipotético hundimiento, ¿no?, que espero que se produzca, de esos dos barcos. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues es un proyecto que un miembro de la asociación lleva ya bastante tiempo trabajando en ello, altruistamente, con biólogos marinos, con un montón de personas, que todo ha sido realmente altruista, y lo han conseguido hacer un buen proyecto, y hace poco pues hemos estado con la Consejería de Medio Ambiente presentando ese proyecto. En un principio están abiertos a que se pueda hacer, y lógicamente ahora tendrán que venir pues todos los estudios que haya que hacer para que eso se haga en las condiciones adecuadas, uh-huh. Lógicamente.
Desde luego, zona de buceo, zona accesible a buceo recreativo. ¿Los vais a hundir a mucha profundidad? No sé si todavía esta pregunta es muy prematura, no sé si tenéis determinada,
bueno,
esa zona.
Pues no, porque la profundidad que se ha pensado, ya que son aquí en Cabo Gata, pues tenemos muchísimas inmersiones, el 90% son inmersiones a poca profundidad, se había pensado en las zonas que sean, aunque sean dentro de aguas interiores, entre puntas, una profundidad de 25 metros de profundidad, una cosa así, una zona de arena.
Muy bien. ¿Y qué tienen que hacer, Antonio, las empresas que se quieran unir a vosotros?
Bueno, pues se pueden poner directamente en contacto con Asempal. Uh-huh. Asempal le va a dar la forma de poner unirse a nosotros y nada, y deseando que se junten más. De hecho, otra de las cosas de las movilizaciones que estamos haciendo es intentar que los centros de buceo de las diferentes provincias de Andalucía también creen una asociación empresarial de centros de buceo para, en el momento que seamos tres asociaciones provinciales, ya podamos crear una federación de centros de buceo a nivel de Andalucía. Porque ahora mismo somos la única asociación de este tipo de centros de buceo que existimos en Andalucía.
¿Y estas empresas?
Entonces, no solamente estamos intentando tener más socios aquí, sino que estamos también intentando movilizar a los demás centros de buceo de la Junta de Andalucía para poder crear también esa federación.
¿Y estos centros, Antonio, tienen que tener algunos requisitos en concreto?
Bueno, para ser un centro de buceo tiene que ser una empresa totalmente registrada y dada de alta en el registro de turismo activo de la Junta de Andalucía, en el registro de turismo, para saber pues que tienes, estás en, con todas las, con todos los permisos que se necesitan para esta actividad.
Bueno, pues Acebal, esta asociación de centros de buceo, de momento son 6 centros los que están promocionando y están de alguna manera unificados para exigir derechos y evidentemente también, en consecuencia, después dar un mejor servicio a ese cliente, a ese buceador. Espero que sean muchos los buceadores catalanes que hayan escuchado esta conversación con Antonio Jiménez y se acerquen ya no solo a conocer esa asociación Acebal, sino también, sobre todo, a conocer los fondos marinos de la zona de Almería, de ese parque natural del Cabo de Gata, con la mirada puesta en ese futuro hipotético hundimiento de esos dos barcos que se convertirán en pecios y que seguro también será un atractivo ciertamente interesante para los buceadores. Nada más, Antonio Jiménez, gracias por atendernos y que tengáis buena temporada. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta otra, muy buenos días.
Hasta otra.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Casi les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí ho deixem, tanquem aquesta edició de Tota Costa. Abans, però, Sara, un parell de punts.
Doncs així és, no volem marxar sense recordar, Miquel, que el Saló Nàutic celebra el seu 50è aniversari des d'avui fins al diumenge, dia 13. I atenció, Miquel, perquè acabem de saber que dilluns, dia 7, hi assistirà el rei Joan Carles. Atenció. I una altra cosa, demà, 6 de novembre, hi haurà la travessa de Né del Món per la Marató de TV3, que es farà per les Illes Medes. Concretament, sortirà de la platgeta Estartit. Per demanar més informació, us podeu connectar a www.nedelmon.com.
Això serà demà. Gràcies, Sara. Fins ara mateix. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, us convidem a compartir encara 2 hores de ràdio, això sí, dedicades en el món de la gastronomia i la enologia. De seguida arriba l'agenda cultural aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.